Unitat de psiquiatria, maternitat i també la cafeteria. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El foc s'ha originat passades les 5 de l'hora baixa en un magatzem amb material inflamable i ha generat una gran columna de fum negre visible des de l'exterior del recinte. Una desena de persones han estat desallotjades per precaució, tot i que no hi ha hagut ferits i el foc ja està controlat. Joan Llodràs, el regidor de la policia local de Manacor.
Tots els pacients continuen en el recinte, s'han reubicat, diríem. En principi no hi ha cap ferit perquè s'ha actuat molt ràpid i s'ha pogut controlar molt aviat.
Tot d'una connectarem amb Manacor mentre un curt circuit en una gelera a la cuina al tercer pis d'un edifici a Magalufa Calvià és la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi que ha deixat dos morts, un argentí de 58 anys i una dona, encara sense identificar, a més de 24 ferits. Una dona de 77 anys roman encara en estat crític a la clínica Joaneda. La virulència de les flames ha generat una densa columna de fum que s'ha propagat per l'escala fent de xamanea i ha pujat Victòria Morell fins als pisos més elevats. Bon vespre.
Bon vespre. L'edifici no té risc d'enfondrament, però es mantindrà clausurat el Manco fins demà, quan s'hi farà una inspecció. Els veïnats afectats han estat reallotjats en hotels de Calvià i de Palma i en instal·lacions cedides per l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol. Ho explica el director insular d'Emergències, Joan Fornàs.
Demà vendran els tècnics municipals, amb un tècnic nostre, policies i tot això, i miraran a veure l'estructura, el monòxid, tot el que hi ha, i a veure com està. I demà se dirà si poden entrar o no poden entrar.
I a l'antiga presó de Palma ja han començat les tasques per tapiar i acondicionar el recinte per evitar noves ocupacions.
Avui ja s'han fet feines de jardineria i pintura i la previsió és que els propers dies s'acabi de netejar la zona. Les persones desallotjades podran tornar a passar la nit a les casetes prefabricades del parc de bombers de Sant Malferit. Moviments Socials de Palma han convocat una concentració demà hora baixa davant cort per protestar per aquest desallotjament.
I aturen una macrofesta il·legal amb dit joca i famosos i prop de 1.000 assistents en una finca de Sant Antoni de Portmany.
La policia local i la Guàrdia Civil han intervingut en l'esdeveniment que es publicitava a les xarxes socials. Tomàs Monzó és cap de policia de Sant Antoni.
De fuera habían hasta dos parquines disuasorios que habíamos visto. Luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraban las diferentes zonas. Entonces la logística detrás sí que era potente.
I primeres passes per a la limitació de l'entrada de vehicles a Menorca.
El Consell i les navilieres han firmat un acord per compartir dades que permetrà aplicar amb més garanties la limitació. El conveni permetrà obtenir dades per compatibilitzar i distingir segons la tipologia dels vehicles que entren a l'illa, els de residents, els dels visitants i el d'empreses de lloguer de cotxes.
I el papa Lleó XIV oficia una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Es calcula que hi assisteixin uns 4.000, 40.000, volien dir, fidels. D'aquesta manera conclourà el primer dia a les Canàries en la darrera etapa del seu viatge a Espanya. I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha forçat el tercer partit a les semifinals contra el Pozo Murcia. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'equip mallorquí es va imposar ahir per 6-4 al conjunt murcià a Somos. Una victòria que allarga la penúltima ronda del play-off pel títol. El darrer partit, a vida mort, es disputarà a Múrcia dissabte a les 7 del capvespre. En futbol, avui comença el Mundial 2026 amb el partit entre Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre. La segona federació, Òscar Troyà, és el nou entrenador de l'Atleti Balears. En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat els fitxatges d'Alima Dembélé i Belén Arrojo i l'Estia Menorca, el de Kyle Grilly i el Premier Padel de València, Gemma Triay, ha avançat als quarts de final.
I pel que fa al temps, poc canvis. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, pocs canvis. De fet, avui hem tornat a quedar per davall dels 30 graus a totes les illes i punts del nord. L'ambient està relativament fresc. De fet, a Menorca hi ha hagut localitats en què no hem superat els 23 graus, com per exemple es Mercadal o Mo. Demà les temperatures pugen, i pugen a totes les illes. Per tant, notarem 2, 3, fins i tot 4 graus de màximes més altes. De fet, a Mallorca ja es poden tornar a superar els 30 graus. I el cel tindrà molt de sol. Avui teníem un cel una miqueta més variable. Demà la variabilitat s'acaba. Tindrem un sol radiant durant tot el dia, i el vent en conjunt bufarà fluix, però en el cas de Menorca el dematí encara el podem notar moderat. Per tant, de la costa nord d'aquesta illa la mà patarà una miqueta més moguda, la resta millorarà.
Gràcies, Dani. I la llibreria Rata Corner de Palma acull en aquests moments la presentació de Lluna creixent sobre el Tàmesi, una de les novel·les més personals de l'escriptor Gabriel Gené Manila. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Un incendi a l'Hospital de Manacor ha obligat a evacuar i reubicar pacients de diverses àrees del centre, entre elles la nova unitat de psiquiatria, la zona de maternitat i també la cafeteria. El centre hospitalari de la capital del Llevant, hi ha Cati Alzamora. Cati, bon vespre. Què més en sabem?
Bon vespre, Ida. Sabem que el foc s'ha declarat de vés les 5 del cap vespre, segons les primeres informacions, en un magatzem de material que era molt inflamable. El fum, segons han informat els bombers, ha obligat a desallotjar la primera planta de l'hospital. Així s'han hagut de reubicar els pacients de serveis com el de maternitat, psiquiatria, rehabilitació i també cafeteria. De moment no hi ha constància que hi hagi ferits. Escoltam Sebastià Llodrà, regidor de policia de l'Ajuntament de Manacor.
Ha afectat un magatzem, allà on hi havia material que és altament inflamable. Per tant, la que ha produït tot d'un estat molt de fum, que és el que més ha preocupat. S'ha hagut d'evacuar la part de psiquiatria, la part de maternitat i també la de la cafeteria, tot i que tots els pacients continuen en el recinte, s'han reubicat, diríem. En principi n'ha quedat ferit perquè s'ha actuat molt ràpid i s'ha volgut controlar molt aviat.
A hores d'ara, la part posterior de l'edifici, veient com els bombers de Mallorca continuen fent feina per refredar la zona del foc, que ja estaria extingit, s'han desplaçat fins aquí, fins a 5 dotacions dels bombers de Mallorca i també patrulles de la policia local i la policia nacional.
Gràcies, Cati. En directe des de l'Hospital de Manacor, i un curtcircuit en una gelera al tercer pis d'un bloc de pisos a Magalufa, Calvià, és la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi que ha deixat 2 morts i 24 ferits, entre ells una dona de 77 anys, britànica, que roman hores d'ara encara ingressada en estat crític a la unitat a la clínica Joaneda de Palma. Així ho ha explicat dos veïnats de l'edifici Trianon 2, situat al número 18 del carrer de Martín Ros García, al costat de l'edifici incendiat.
Y él cogió el extintor de la puerta del edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. Y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle. Y estando conmigo, pues le dio como un ataque de nervio.
Me desperté sobre las 5 menos 10 con mucho ruido, mucho escándalo, muchos gritos, pero luego empezó muchos cristales. Entonces salí al balcón y es cuando me di cuenta que el piso de abajo, en la tercera planta del edificio al lado mío, estaba en llamas.
Els bombers n'investiguen les causes, però tot apunta que el foc s'hauria produït a la cuina. L'Ajuntament de Calvià ha decretat 2 dies de dol oficial i ha posat els serveis socials municipals a disposició dels damnificats per oferir allotjament als veïnats afectats que a nit no podran tornar a casa. Seran reubicats en immobles del consistori, també en hotels que ha oferit Calvià i també Palma.
El foc s'ha declarat de matinada i les flames intenses han generat una densa columna de fum que s'ha propagat per l'escala fent de xemeneia i ha pujat fins als pisos més elevats. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, ha explicat que la virulència de les flames ha dificultat les tasques d'accés i evacuació de l'immoble.
Han put finestres, inclús la porta d'aquesta vivenda, que també s'ha mangut per avall, i això ha fet que se propagués el fum molt ràpid per tota l'escala i també que entrés a vivendes, inclús per la façana. No? I això és el pitjor.
De fet, les dues víctimes mortals, un home argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar, es trobaven al nova pis, al darrer, tot i que residien en habitatges diferents. Tots dos han mort en el lloc del fet. Quatre persones més han estat traslladades d'urgències a diversos hospitals, tot i que ja han rebut l'alta, i una desena han estat atesos in situ per inhalació de fum. Només una dona, Roma, en hores d'hora hospitalitzada en estat crític, en cremades de primer grau a la clínica Juaneda de Palma. Es salvat la de Calvià, Juan Antonio Mengual.
El drama, i d'aquí s'ha vist, és que quan hi ha un incendi, un s'ha de quedar dins casa seva i anant al balcó, perquè les persones han anat cap a l'escala, i això ha estat una mica el principal problema, creiem, d'aquestes defuncions.
Per motius de seguretat, 10 persones han estat confinades a l'immoble mentre es feien les feines d'extinció.
So they could not come down. So they were on the balcony with wet.
Hi havia gent als balcons amb tovalloles banyades, també cridaven. Hi havia veïnats al quart pis que estaven atrapats. Hi havia molt de fum.
Durant el matí hi ha hagut talls de trànsit per l'operatiu en què han participat els parcs de bombers de Calvià i de Llucmajor, la policia local, la Guàrdia Civil i també ambulàncies, a més de psicòlegs i sanitaris del Servei d'Atenció Mèdica Urgent, que han desplegat un hospital de campanya per atendre els afectats.
En aquests moments, dos agents de la policia local i la Guàrdia Civil custodien l'entrada a l'edifici. Ho faran fins demà a les 7 del matí. Els residents han pogut entrar així avui a hora baixa a recollir les pertinences bàsiques com medicaments o han fet acompanyat dels bombers. Els tècnics municipals avaluaran a partir de demà els danys en l'edifici que ha quedat parcialment precintat i confien que els veïns dels habitatges manco danyats puguin tornar ja a casa seva. El director insular d'emergències, Joan Fornàs, ha explicat que demà s'avaluarà si l'estructura de l'edifici està malmesa. Una primera revisió d'un arquitecte municipal avui apuntava que no hi ha risc d'esfondrament.
Demà vendran els tècnics municipals i amb un tècnic nostre, policies i tot això, i miraran a veure l'estructura, el monòxid, tot el que hi ha, i a veure com està. I demà se dirà si poden entrar o no poden entrar.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses autoritats com la presidenta del govern, Marga Proens, i el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui els dos han traslladat el condol a les famílies dels afectats.
Donar el condol a les famílies de les dues persones que tràgicament han perdut la vida, i també tenim diferents persones ferides de diferents consideració, per tant, desitjar la pronta recuperació.
Des d'aquí, les condolències a les famílies i a los amigos de estos fallecidos y esperar que los heridos se recuperen con prontitud.
Això a Mallorca, mentre a Eivissa 5 persones han estat ateses per inhalació de fum en un incendi d'un pis a la platja d'en Bossa. Els habitants de l'immoble que s'han vist afectats han cercat allotjament alternatiu pel seu compte, segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep. Altres veïns han passat la nit a uns apartaments de la zona, segons fonts d'IV3, Ana Fernández.
Les flames cridaren l'atenció de molta gent a nit en aquesta concorreguda zona d'oci d'Eivissa. Veïns de l'edifici, encara espantats pel que varen viure, n'explicaven avui els fets.
Me desperté y sentí mucho, mucho calor. Cuando miré ya era una nube de humo negra, negra, y ahí pues yo ya me entré corriendo. En cuestión de segundo, pues como abrimos todo, el humo nos inundó. Eso quedó malo. Quedó malo, malo las paredes, todo quedó negro, no tenemos energía.
Pasó que por 40 minutos siguieron fuegos y no llegaban los bomberos.
El foc també va afectar alguns negocis.
Tuvieron que cerrar un poquito antes porque venía la ceniza, me están contando ahora, y todo el olor y todo esto. Tuvieron que desalojar, dicen, a algunas personas del edificio.
Els residents del pis cremat, segons el consistori, es varen buscar un allotjament alternatiu pel seu compte. Altres desallotjats s'han explicat que han passat la nit a uns apartaments de Platja d'en Bossa.
I no deixant les pitiuses, perquè Formentera, un catamarà, ha xocat contra un altre i li ha provocat una via d'aigua. Se li ha fet una primera reparació d'urgència per poder-lo dur-lo. Elena Trinidad, al varador d'Eivissa.
Avui a les 10 del matí, a 2 metres de la costa d'Espalmador, un catamarà de 12 metres d'eslora ha embestit a un altre catamarà de 17 metres. El xoc li ha provocat una via d'aigua per baix de la línia de flotació a l'aleta del costat d'estribord. La Salvamar Naus ha supervisat els danys i una empresa especialitzada en submarinisme ha fet una primera reparació d'emergència perquè pugui ser traslladat al varador d'Eivissa per la seva reparació. Al catamarà hi viatjaven 6 tripulants, entre ells una dona embarassada i infants que no han patit danys. El Servei Marítim de la Guàrdia Civil investigarà les causes. Paral·lelament, durant la passada matinada hi ha hagut un altre accident marítim. Un iot de 7 metres d'eslora s'ha quedat pujat a unes roques situades a la part oest de l'illot de S'Espalmador. Els seus dos ocupants tampoc han patit danys. Salvament Marítim ha remolcat l'embarcació fins a Ses Salines d'Eivissa, segons han informat.
I a Eivissa s'ha aturat una macrofesta il·legal amb discjòquei i famosos a una finca de Sant Antoni de Portmany. La policia local i la Guàrdia Civil hi han intervengut en aquest esdeveniment que es publicitava a través de les xarxes socials i en el qual hi han comptat fins a 1.000 assistents. Gemma Guasch.
Els agents van posar punt final dimecres al matí a la macrofesta a una finca a prop del camí vell de Sant Mateu. Van constatar que hi havia diferents ambients musicals, nombroses barres, una zona de restauració, una atracció de cavallets i fins i tot una àrea sanitària amb una ambulància i un embalat per a personal tècnic sanitari. Un dels principals reclams de la festa era que punxaven DJs com Bedouin i Seth Troxler. José Luis Benítez és gerent d'Oci d'Eivissa.
Competència desleal total. Por eso nosotros mismos desde la asociación denunciamos ese tipo de fiestas. Si alguno de nuestros DJs está en una de este tipo de fiestas, no va a volver a trabajar con nosotros, porque yo creo que eso no es bueno para nadie, ¿no? No es la imagen que queremos de Eivissa.
A l'interior de la finca s'hi trobaven aproximadament 1.000 persones, totes duien pulseres identificatives d'accés. Tomás Monzó és cap de policia de Sant Antoni.
De fuera habían hasta dos parquines disuasorios que habíamos visto. Luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraban las diferentes zonas, entonces la logística detrás sí que era potente.
Com a resultat de les inspeccions, s'han aixecat actes per presumptes infraccions que poden acabar en multes de fins a 300.000 euros per als organitzadors de la festa i els propietaris de l'habitatge ubicat en sòl rústic.
I moviments socials de Palma, com Menys Turisme, Més Vida, el Sindicat de l'Habitatge han convocat una concentració per demà per protestar contra el desallotjament de l'antiga presó de Palma.
En un comunicat a xarxes socials, les organitzacions han exposat que el desallotjament ahir de les darreres 80 persones que vivien al recinte suposa un atac a la classe treballadora més desposseïda de la ciutat. La concentració serà a les 7 de l'hora baixa a plaça de Cort.
Pel que fa a les persones desallotjades de l'antiga presó, avui podran tornar a passar la nit a les 4 casetes prefabricades que el consistori ha instal·lat de vora el parc de bombers de Sant Malferit. És el darrer dia que se'ls ofereix aquest servei. Mentrestant, ja han començat les tasques per acondicionar, tapiar i vigilar el recinte.
Avui ja s'han fet feines de jardineria i pintura i la previsió és que els propers dies s'acabi de netejar la zona i es tapin els accessos per evitar noves ocupacions. A més, es reforçarà la vigilància policial i s'instal·laran càmeres de seguretat per evitar-ho. Javier Bonet és el primer tinent de Batlia.
I els policies faran control durant aquests propers dos dies, per si la gent vol, necessita entrar dins la presó o agafar estris, també poder-los donar aquestes facilitats. Com heu vist, ha estat un procés llarg, han estat quatre mesos.
7:17.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Voleu postres?
Jo un granís al colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Primeres passes fermes a Menorca per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El Consell i les navilieres han firmat un acord per compartir dades que permetran aplicar amb més garanties la limitació. Cristina Tomàs. Aquest conveni permetrà obtenir dades per comptabilitzar i separar la tipologia dels vehicles que entren a Menorca, els dels residents, els dels visitants i els de les empreses de lloguer de cotxes. El document l'han signat aquest dijous matí els representants de Transmet, Transmapi, GNV, Baleària i el Consell, però hi falten d'altres navilieres com Corsica, que té dues freqüències setmanals que uneixen Toló a França amb Ciutadella. Dolfo Vilafranca és el president del Consell i Joan Serra és el delegat de Baleària a les Illes.
S'ha intentat contactar amb ells, és l'única naviera que de moment no han aconseguit signar el conveni, evidentment no renunciem a Faró. Compensarem aquesta falta d'informacions a les càmeres instal·lades en les ports de Ciutadella. D'una manera o altra, la informació la tindrem.
La nostra intenció, com a companyies navieres i totes les companyies que estan aquí representades, és signar convenis en tots i cada un dels consells de les illes.
Aquesta mesura és complementària a la instal·lació de càmeres als ports de Maó i Ciutadella. El dic de Somblanc s'instal·laran abans de Sant Joan i el port de Maó encara ho han de tancar amb autoritat portuària. Amb l'obtenció de les dades, el Consell es veurà legitimat per fer un estudi amb bases reals sobre l'entrada de vehicles.
Aquestes càmeres tindran dues funcions. Una funció serà, evidentment, el control dels vehicles que entren a Menorca, però una altra, l'altra funció serà iniciar aquells expedients i aquell contrast entre els vehicles que estan autoritzats i els qui no.
Amb tota aquesta informació obtinguda durant aquest estiu, el Consell presentarà al ple de l'octubre la proposta de limitació de vehicles.
I el Consell de Mallorca, el PSI, acusa l'equip de govern d'aturar i ocultar els informes tècnics sobre el suposat ús personal de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bestart. El portaveu de Vox ho nega i acusa els socialistes de corruptes. Tracta així de justificar la seva continuïtat en el càrrec.
Una pregunta del PSI en el ple d'avui ha tornat a posar en el punt de mira el vicepresident Pedro Bestart. La socialista Catalina Cladera ha recriminat a la institució que encara no tingui els resultats dels informes per determinar les responsabilitats del vicepresident quan fa un mes i mig que va admetre haver emprat vehicles oficials per a ús personal. També ha acusat el president del Consell, Llorenç Galmés, d'arribar a un pacte amb Vox per no fer dimitir Bestart.
I per què tardant tant? Per què tardant tant, senyor Bestart i senyor Galmés? Què passa aquí? Hi ha un pacte ocult i ara també s'hi ha ficat per mig la llei de limitació de vehicles i la seva extensió i que no s'apliqui aquesta legislatura a canvi de que vostè quedi aquí? És això el que ha passat? O és una altra cosa? Quina és? El senyor Galmés és el que hauria d'explicar avui i perquè vostè no hauria de seguir segut aquí i ho saben tots.
Pedro Bestart ha respost argumentant que els informes són secrets i ha desmentit els socialistes.
Però en aquest moment està dient que d'informes de la cara no el defan perquè han donat sort que no el defaien. Per ell, mentida que vostè hagi estat president del Consell de Mallorca, perquè sap que això és impossible, a no ser que vostè fes mangarrufes.
Per defensar la seva continuïtat en el càrrec, el vicepresident del Consell ha recordat altres polèmiques durant l'època del pacte, com la vacunació de la consellera del PSIP, Sofía Alonso, i l'ús d'aparcaments llogats per la institució en la via de Roma, sense la renovació administrativa.
Per cert, que durant aquest ple el Consell de Mallorca ha aprovat finalment penjar la bandera LGTBI a la façana de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull el pròxim 28 de juny.
La iniciativa ha tirat endavant amb els vots a favor de més el PSIP i el PI, l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de Vox. Ha estat arran d'una moció de més que insta a penjar la bandera en defensa dels drets humans, la igualtat i la dignitat de les persones.
I l'empresa municipal de transports de Palma demanarà un crèdit de 70 milions d'euros per afrontar les despeses de la gratuïtat del transport públic i per continuar la renovació de la flota de busos. Així s'ha aprovat en el Consell d'Administració de l'organisme amb el suport de PP i Vox i l'abstenció de Més i el Partit Socialista.
La pòlissa de 70 milions serà a curt termini. La major part, 40 milions, es destinaran a pagar el desfasament provocat per la gratuïtat del transport públic des de 2023, unes subvencions que, segons l'Ajuntament, el govern de l'Estat encara no ha abonat completament. Entre el que hauria d'haver transferit durant el primer semestre d'enguany i el que resta de l'any 2025, es calcula que Madrid deu a la Corporació Municipal 10 milions d'euros, que encara no sap quan cobrarà. El regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, ha criticat que s'hagi hagut de recórrer a un crèdit privat per garantir el bon funcionament del servei.
El grueso de la gratuidad lo está pagando el Govern Balear y el Ayuntamiento de Palma, no lo está pagando el Gobierno Central y además nos provoca una falta de flujo de caja que tendría que revisarse para que efectivamente no tuviéramos que acudir al libre mercado a pedir pólizas de crédito.
La resta del crèdit, 30 milions d'euros, es destinarà a renovar la flota de l'MT, concretament a pagar la compra de nous busos elèctrics, un total de 57, que estaran operatius abans que acabi l'any.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Formentera rebrà del govern una aportació extraordinària de 3 milions d'euros per a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que té a càrrec. L'executiu autonòmic també estudia altres vies de finançament per a matèries com el transport públic.
La comissió paritària del govern concedida a Formentera ha celebrat la seva primera reunió amb l'objectiu d'establir un marc de treball estable i permanent per abordar les qüestions relatives al finançament i a la gestió de les competències insular. El conseller d'Economia, Antoni Costa, ha destacat que els assumptes relacionats amb la gestió de les competències insulars en Formentera podran abordar-se de manera permanent, ordenada i amb vocació d'acord.
Però és cert que la pressió és enorme. Vull dir, estan parlant d'aquests 3 milions d'euros just donen pel primer trimestre de 2026. No? En conseqüència, en aquesta comissió, una de les primeres qüestions a analitzar és com podem, diríem, augmentar la periodicitat de pagaments per fer front a aquesta despesa.
El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha valorat que es dona compliment a una reivindicació històrica de l'illa i a un mandat unànime del Pla del Consell en la posada en marxa d'aquesta comissió paritària.
Estudiar conjuntament govern i Consell de quina manera es podrà fer aquest finançament estructural per incloure-ho dins els pressupostos del Consell Insular de Formentera i no dependre ja d'aportacions extraordinàries tant X mesos que fa molt difícil treballar i gestionar aquests fets.
Portas també creu que s'han de millorar les vies de finançament extraordinari de l'assignació per a les residències i els centres de dia.
I el Papa Lleó XIV oficia una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Es calcula que hi assisteixin uns 40.000 fidels. D'aquesta manera conclourà el primer dia a les Canàries, a la darrera etapa del seu viatge a Espanya.
La missa durarà una hora i mitja aproximadament i també s'ha habilitat un pavelló proper perquè més persones puguin seguir-la. També avui el pontífex s'ha reunit amb persones migrants al moll d'Arguineguín. Des d'on ha exigit vies segures i legals per a la immigració i ha fet una crida a la comunitat internacional per una cooperació eficaç i perseverant.
Este drama debe convertirse en examen de conciencia para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
El Papa també ha escoltat el testimoni de Blissing, una víctima de tràfic de persones que per raons de seguretat no ha pogut llegir directament. Ho ha fet una voluntària.
No me fui de mi país porque quisiera. Me fui porque no había otra salida. Con 22 años tomé la decisión más difícil de mi vida, dejar Nigeria, dejar a mis dos hijas, que entonces tenían 4 y 2 años. Las dejé porque quería darle un futuro mejor, porque quería que ellas no vivieran lo que yo había vivido.
D'altra banda, Lleó XIV també ha rebut la Clau d'Or de les Palmes, el màxim reconeixement que otorga l'Ajuntament de la ciutat. Li ha entregat a l'alcaldessa Carolina Darias a motiu de la primera visita d'un pontífex a l'arxipèlag canari. Demà serà el darrer dia de l'estada del Papa a Canàries i també a Espanya.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Audiència Provincial ha condemnat a penes d'entre 2 i 3 anys de presó els 10 acusats d'integrar una xarxa de tràfic de drogues a Menorca després que les parts hagin signat un acord de conformitat. Les penes més elevades de 3 anys de presó han estat per a un matrimoni implicat en la trama.
Els 8 acusats restants han estat condemnats a 2 anys de presó com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública, però no hauran d'ingressar en el centre penitenciari.
Al final, la Fiscalia ha rebaixat les seves pretensions atès que inicialment sol·licitava per cadascun que fos condemnat a 5 anys i mig de presó i el pagament de multes de 20.000 euros. Els fets van succeir entre juny i novembre de l'any 2019 i l'actual president del Parlament, Gabriel Lecén, ha estat citat pel pròxim 28 d'octubre per una audiència preliminar al judici per presumpte delicte d'odi. L'associació Memòria de Mallorca ja ha rebut la notificació d'aquesta cita judicial en què està personada com a part de l'acusació. La reunió servirà com com a pas previ abans de fixar la data del judici contra el president de la Cambra Balear.
Els fets varen succeir el juny del 2024 durant un debat ple d'atenció a la Cambra Balear. En aquella sessió es discutia si es derogava la llei de memòria democràtica. Dues diputades varen posar als seus ordinadors les fotos d'Aurora Picornell i de les Roges del Molinar, dones assassinades pel franquisme l'any 1937. L'ESCEN les va expulsar i va esqueixar una de les imatges. Ara la justícia fa un pas més abans del judici formal. L'acusació popular demana per ell una pena d'un màxim de 4 anys de presó i una multa de prop de 36.000 euros.
I s'ha ajornat a dimarts de la setmana que ve la declaració de l'expresident del Parlament, Valtí Picornell, en qualitat d'investigar per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. L'advocada de Picornell ha demanat més temps per preparar la seva defensa i el jutge no ha acceptat. A la seva arribada als jutjats, l'expresident ha defensat que es va fer en to humorístic la foto que contenia un insult a Campos.
El motiu de la querella del diputat de Vox contra Picornell és una imatge en què l'expresident posa de vora un grafiti que inclou un insult a Jorge Campos, una fotografia que Picornell ha fet servir diverses vegades a les xarxes socials. Abans d'entrar als jutjats, Picornell ha recordat que la pintada es va fer l'any 2023.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Desenes de pacients de l'Hospital de Manacor han estat reubicats a causa de l'incendi d'avui hora baixa. El foc ja ha quedat extingit, tot i que ha obligat a desallotjar diverses àrees del centre, entre elles la nova unitat de psiquiatria, maternitat i la cafeteria. No s'han hagut de lamentar ferits allà a l'Hospital de Manacor. Hi tenim Lluís Hernández. Lluís, bon vespre.
Bon vespre. Doncs ara mateix els pacients que han sigut desallotjats de la seva zona són 7 mares, 2 nins i 4 bebès. També 3 pacients de la unitat d'hospitalització de la quarta planta i 9 pacients de psiquiatria. El foc s'ha iniciat a un magatzem de calderes on el forro que cobreix aquesta maquinària hauria pegat foc. Així ho explicava Joan Fornàs, el director d'Insular d'Emergències.
No, havia molta temperatura, perquè és un local bastant gros, havia bastanta temperatura, clar, ha cremat cables, tot el que havia per allà dins, i bé, han tingut, en l'aigua no s'apagava, han tingut que fer espuma, i ara hem extingit amb espuma. I...
Recordar que tampoc s'ha de lamentar cap ferit.
Gràcies, Lluís. I un curtcircuit en una gelera a la cuina del tercer pis d'un edifici a Magalufa Calvià és la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi, que ha deixat 2 morts, un argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar, desenes de ferits i també una dona que roman en estat crític per cremades a la clínica Joaneta de Palma.
La virulència de les flames ha generat una densa columna de fum que s'ha propagat per l'escala fent de xemeneia i ha pujat fins als pisos més elevats. L'edifici no té risc d'enfondrament, però es mantindrà clausurat al Manco fins demà, quan s'hi farà una inspecció.
Els veïnats afectats han estat reallotjats en hotels de Calvià i de Palma i en instal·lacions cedides per l'Ajuntament, que ha decretat 2 dies de dol. I a l'antiga presó de Palma ja han començat les tasques per tapiar i condicionar el recinte per evitar noves ocupacions.
Avui ja s'han fet feines de jardineria i pintura i la previsió és que els propers dies s'acabi de netejar la zona. Les persones desallotjades podran tornar a passar la nit a les casetes prefabricades del parc de bombers de Som Malferit. Moviment Social de Palma han convocat una concentració demà a les 7 de l'hora baixa davant Cort per protestar contra el desallotjament.
Aturada una macrofesta il·legal en discjòqueis famosos i prop de 1.000 assistents en una finca de Sant Antoni de Portmany.
La policia local i la Guàrdia Civil han intervengut en l'esdeveniment que es publicitava a les xarxes socials. Tomàs Monzós, el cap de policia de Sant Antoni.
De fuera habían hasta 2 parkings disuasorios que habíamos visto. Luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraba las diferentes zonas. Entonces la logística detrás sí que era potente.
I primeres passes per a la limitació de l'entrada de vehicles a Menorca.
El Consell i les navilieres han firmat un acord per compartir dades que permetrà aplicar més garanties la limitació. El conveni permetrà obtenir dades per compatibilitzar i distingir segons la tipologia dels vehicles que entren a l'illa, els dels residents, els dels visitants i el d'empreses de lloguer de cotxes.
I l'Ajuntament d'Eivissa ha paralitzat les obres de reforma de l'hotel Corso per denúncies veïnals.
Els veïnats, que s'oposen al projecte de l'establiment d'acollir la discoteca Cabaret Lío, varen alertar de l'incompliment de la normativa que prohibeix treballs sorollosos entre l'1 de juny i el 30 de setembre.
Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
I en els esports, Xisco Ribas, l'Illes Balears Palma Futsal ha forçat el tercer partit a les semifinals contra el Pozo Murcia.
El Palma es va imposar ahir per 6 gols a 4 al conjunt murcià a Somos, una victòria que allarga la penúltima ronda del play-off pel títol i dissabte es disputarà l'enfrontament definitiu. Els autors dels gols mallorquins varen ser Xaruto, Deibau, Fabinho en dues ocasions, David Peña i Machado. El doble golejador Fabinho tenia ben clar com havia de sortir l'equip a nit.
Salimos como tenía que salir, ha dicho que tenía que salir con los cuchillos entre los dientes, hicimos esto, volvemos a presionar muy bien la primera línea otra vez, a sacar los partidos, y bueno, muy importante, conseguimos salir por delante del marcador, luego llevamos el empate, pero nosotros ha tenido cabeza para revertir esa situación, y bueno, muy contento con la victoria.
I pel que fa al tercer i definitiu partit de la sèrie, que es disputarà a Múrcia, el porter del Palma, Denis, diu que confia en els seus.
Soy muy confiante con el plantel que tenemos. Oscilamos mucho en la temporada, pero, como dice, playoff tenemos que ganar. Final, tiene que estar con espíritu de ganador y competir lo máximo posible como competimos hoy y sin dudas no será diferente sábado.
El partit a vida o mort de les semifinals del play-off pel títol entre el Pozo Murcia i el Palma Futsal el podreu seguir en directe dissabte a les 7 del capvespre a IB3 Ràdio. I el Palma també és notícia fora de les pistes. Segons publica Diario de Navarra, un jutjat de Tudela investiga possibles irregularitats en partits adulterats. Entre ells, un Ribera Navarra-Palma Futsal de la darrera jornada de la temporada 2023-2024 que va acabar amb la victòria dels navarresos per 6-3 i que va evitar que descendissin de categoria. Escoltant José Tirado, president del Palma, en declaracions ahir després del partit a Sant Moix.
I vernos, no digo salpicados, ¿no? Pero que ver tu nombre ahí en una trama así, nosotros como club, pues no nos gusta y a disposición de quien sea para aclarar cualquier cosa que dependa del club. Tenemos desconocimiento cero, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, pero como digo, desde el club tolerancia cero y si alguien ha hecho algo malo, tiene que pagar y con creces.
El club mallorquí ha publicat, de fet, avui matí a les xarxes socials un comunicat oficial en què exposa que el Palma és totalment aliè a qualsevol actuació que pogués haver-se produït al marge de la legalitat. I precisament el filial del Palma Futsal es jugarà dissabte a la pista del Mataró l'ascens a la segona divisió. El conjunt mallorquí parteix amb avantatge gràcies a imposar-se per 2-1 al partit d'anada a Somos. El capità del Palma Futsal B, Izan Vargas, ha parlat d'aquest enfrontament.
Esperamos un ambiente calentito, la verdad, es normal, es una final de playoff. Yo pienso que ellos van a venir a apretarnos como hicieron en la ida de principio a fin. Una presión muy intensa, individual. Y nada, nosotros a jugar con calma, sabemos que tenemos un gol de ventaja, que no es mucho, y hacer lo que nosotros sabemos.
El partit començarà dissabte a les 6 del capvespre a la pista del Mataró. I en futbol, avui a les 9 del vespre, arranca el Mundial 2026 dels Estats Units, Canadà i Mezzi. Precisament el combinat mexicà dirigit per Javier Aguirre i el mallorquí Toni Amor disputarà el partit inaugural contra Sud-àfrica a l'estadi Azteca. I pel que fa a Espanya, que s'ha exercitat avui a Chattanooga, haurà d'esperar pel seu debut dilluns, en què s'enfrontarà a Cap Verd a les 6 de l'hora baixa. Pel que fa al Real Mallorca, el davanter Adon Prats, que disputa el torneig solidari de golf a Son Cervera, ha parlat del seu equip. L'artenenc té clar que s'ha de tornar a primera.
Pensava que no mos tornaríem a veure, o que no tornaria a veure la nostra Mallorca a segona divisió, no? I així mos ha tocat, perquè, que, bueno, que sigui la darrera, que puguem pujar i pues, que les coses vagin diferent. Tots junts, pues, tornarem prest aquí on hem d'estar.
Abdon també ha valorat positivament la renovació de l'entrenador Martín de Michelis.
En Martín pues, té unes qualitats molt bones i crec que les pot explotar pues, a segona divisió com a primera divisió, que en el final l'any passat va fer molt bons números, no? Esperem que, bueno, que la sort acompanyi.
I qui estarà l'any que ve a la mateixa categoria que el Mallorca és el Las Palmas. Tot això després d'empatar un gol ahir contra el Màlaga al partit de tornada del play-off d'ascens a la primera divisió. El conjunt andalús disputarà la gran final per pujar a la Liga contra l'Almeria. A la primera federació, Xisco Campos ha estat presentat com a nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Serà la primera experiència del Vini Salamé com a entrenador.
He d'agrair al Mallorca que entengués les meves inquietuds, que ho han entès a la perfecció. Després, evidentment, al Nàstic de Tarragona per l'oportunitat. Estic superagraït, per una part, i per una altra part, molt responsabilitzat, molt encoratjat per poder sumar des de la meva vessant d'entrenador.
I a la segona federació, l'Atlètic Balears ha fet oficial avui el fitxatge de l'entrenador Òscar Troya, que arriba procedent del Poblense. El tècnic ocuparà la banqueta que ahir mateix va deixar lliure Luis Blanco i serà presentat demà migdia. En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat avui els fitxatges d'Alima Dembélé, pivot de Malí, i Belena Rojo, l'aler internacional amb Espanya. Jordi Riera, el director general de l'Azul Marino, ha parlat de les dues noves incorporacions.
Sí, Alima Dembélé és una jugadora que, bueno, ha fet una darrera temporada excepcional, després també la temporada anterior, amb el seu primer any amb el Joventut a Lliga Femenina Endesa, també ho va fer molt bé. A més, és una jugadora que ja du molt d'anys en el bàsquet espanyol. I la Belena Rojo, pues, és una jugadora, una gran trajectòria, no només internacional, sinó que també sempre ha estat fent importància amb equips que han competit per estar dalt.
I a la primera FEB, l'Estia de Menorca ha anunciat Kyle Greeley com el seu primer fitxatge per a la pròxima temporada. L'ala estatunidenc de 26 anys arriba a l'illa procedent del Proinveni Units pel bàsquet Gandia, amb el qual va finalitzar la lliga regular liderant el rànquing de tirs lliures. El tècnic Javier Zamora ha parlat d'aquesta operació.
La verdad es que la entrevista que tuvimos y el compromiso que ha mostrado han sido claves para incorporarle y estoy convencido que será un jugador muy importante en la próxima temporada y que nos dará muchas alegrías.
Amb el fitxatge de Grilli i la renovació de Pol Figueres, l'Èstia compta ja amb dos jugadors confirmats per a la pròxima temporada. I acabam en pàdel, perquè Gemma Triay ha avançat als quarts de final del primer pàdel de València. La menorquina i la seva companya del Fibrea s'han imposat en dos sets per 6-1 i 7-5 a Bàrbara Las Heras i Carla Mesa. Demà, Triay i Brea s'enfrontaran als quarts de final a Marina Guinart i Verònica Virceda.
Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Gairebé 9 de cada 10 estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat, la coneguda com a selectivitat, una xifra semblant a la de l'any passat, tot i que una mica més baixa.
Per Illes, el percentatge més alt d'aptes s'ha registrat a Formentera amb un 93,8% i el més baix a Eivissa amb el 84,2%. La nota mitjana d'accés ha estat de 7,08 per aguda, la de l'any passat. Les proves s'han desenvolupat en normalitat i sense incidències destacables. A més, no s'ha detectat cap cas de còpia en dispositius digitals, tot i que enguany s'han estrenat sistemes específics de detecció de frau. Joan Frau, director del Secretari Tècnic d'Accés a la Universitat, assegura que enguany les notes de llengua han estat més baixes perquè es penalitzaven encara més que l'any passat les faltes d'ortografia.
T'apliquen unes reduccions per faltes d'ortografia a les matèries especialment de llengua castellana i de llengua catalana, pues aquí sí que no tanca aquest nombre de faltes d'ortografia significatiu i hi ha una disminució de la nota que segurament ha influït en aquest percentatge d'actes.
Els estudiants que no estiguin satisfets en les seves notes podran demanar la revisió dels exàmens fins al 13 de juny. La convocatòria extraordinària de la Pau es farà els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol.
I Educació impulsa el programa 200-360 per millorar el benestar emocional i professional del professorat. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha presentat avui les primeres actuacions del programa que inclouen suport psicològic, mediació en conflictes i noves mesures de conciliació laboral.
Entre les novetats destaca la possibilitat que els docents puguin concentrar la seva jornada en 4 dies setmanals sempre que l'organització del centre ho permeti. És el conseller Antoni Vera.
La possibilitat que el professorat pugui concentrar la seva jornada lectiva, no laboral, lectiva, en 4 dies en lloc de 5.
El pla inclou també atenció psicològica per al professorat i fins a 10 sessions terapèutiques individuals en cas de necessitat. També es reforçarà la mediació als centres educatius per ajudar a resoldre conflictes entre els professionals i es formaran equips directius i docents en la detecció i gestió de situacions de risc.
200-360 suposa un enfocament integral que combina suport emocional, millora organitzativa, mediació i lideratge pedagògic.
A més, es revisarà la càrrega de feina i es crearà un protocol de desconnexió digital. Les mesures començaran a aplicar-se de manera pilot en 12 centres durant el curs que ve abans d'estendre's progressivament a la resta de centres.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament d'Eivissa ha paralitzat les obres de reforma de l'hotel Corso per incomplir la normativa que prohibeix treballs sorollosos entre dia 1 de juny i dia 30 de setembre.
Els veïnats que s'oposen al projecte de l'establiment d'acollir la discoteca Cabaret Lío varen alertar d'aquest incompliment en veure aparèixer maquinària pesant i aquest dimarts s'han aturat les obres. El projecte disposa de llicència municipal, però els residents del barri de Botafoc i Silla Plana denuncien que no compleixen el Pla General d'Ordenació Urbana que prohibeix noves llicències de discoteques i sales de festa al municipi.
I a Menorca, la gestora de la planta de residus de Milà podria haver de pagar 60.000 euros per incompliments en el tractament de l'orgànic.
Els informes tècnics denuncien retards en la producció de compost, acumulació de material pendent de tractament i actuacions sense l'autorització ambiental corresponent. El consorci proposa una penalitat de 60.000 euros i amenaça multes de 33.000 euros diaris si no s'apliquen les mesures correctores per normalitzar el servei. L'empresa, que no ha rebut notificació oficial, diu que recorrerà contra les sancions. Mateu Ainses, director insular de Medi Ambient.
La mala praxis en el mal funcionament del tractament de la matèria orgànica. Això no vol dir que no es faci la matèria orgànica, perquè és un tema que hem de deixar bastant clar. L'esforç que fa la ciutadania serveix, però segur que Milà, i per això aquesta sanció, se li ve recordant que no compleix amb l'ús establert en el plec del contracte de l'explotació.
I diverses entitats veïnals de Ciutadella es concentraran demà a partir de les 7:30 de l'hora baixa a la plaça d'Esborn per exigir que es mantengui lliure de trànsit de vehicles, Cristina. La convocatòria impulsada per l'Associació de Pensionistes i compartida per les associacions de veïns del casc antic de Sa Colàrsega, del barri d'Escavellitos i de l'urbanització de Sa Caleta, Sant Andrià, té per objectiu visibilitzar el suport ciutadà que té la pacificació de la cèntrica plaça. Miguel López és el president de l'Associació de Veïns de Ciutadella Vella.
Considerem que la plaça més polida que pràcticament considerem que hi ha a Balears hauria de ser peatonal. I com que a vegades s'ha de donar la primera passa, que s'han fet les coses un poc a la de veres, però qualcú tenia que fer la primera passa.
Una mesura que es va prendre just fa un any i que ara el Tribunal Superior ordena fer-hi marxa enrere després que 22 empresaris denunciessin que s'havia fet sense l'aval legal necessari. Precisament IB3 pot avançar que hi ha negociacions entre els equips legals de l'Ajuntament de Ciutadella i els demandants per mirar d'arribar a un acord. Les fonts consultades confien que es pugui tancar un pacte. Les converses se centren a hores d'ara en les mesures cautelars, és a dir, en l'ordre del jutge de restabliment de la circulació per Esborn de manera immediata.
I augmenten lleugerament les donacions de sang de les Illes Balears. El 2025, el Banc de Sang i Teixits ha registrat una evolució positiva que permet mantenir l'abastiment del sistema sanitari.
Així tot, demanen que no s'abaixi la guàrdia i posen en funcionament noves eines com el robot RH3, que facilita informació i cites. La consellera de Salut, Manuela García, anima els més joves a donar sang.
Probablemente con un poco de tu tiempo puedas cambiar la vida de muchas personas. La donación de sangre salva vidas y salva por cada donación 3 vidas. Pero lo que se observa es un envejecimiento de los donantes.
El Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears ha organitzat diverses col·lectes arreu de les illes per aquesta setmana amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, que és aquest diumenge, dia 14 de juny, enguany, sota el lema «Una gota d'humanitat, dona sang, salva vides», es pretén arribar a 200 donacions al dia. Ens ho explica Teresa Jiménez, directora mèdica de la Fundació Banc de Sang i Teixits.
Bueno, una donación de sangre aporta 3 componentes sanguíneos, hematíes, plasma y plaquetas, y cuando se procesan y se separan pueden ir dirigidos a 3 tipos de pacientes. Entonces podemos resumir que una donación salva 3 vidas o ayuda a 3 vidas.
Es recorda que totes les persones sanes d'entre 18 i 65 anys i de més de 50 quilograms de pes poden donar sang. Les donacions es poden fer sempre a la seu de la Fundació Banc de Sang o també als hospitals. A més, s'informa que les activitats organitzades aquesta setmana seran fins al dia 16 i el calendari es podrà consultar a la plana web donasang.org.
En clau política, el cas Zapatero passa factura electoral al PSOE.
El darrer baròmetre del CIS, elaborat quan ja havia esclatat la imputació de l'expresident espanyol, torna a situar el PSOE com a guanyador en unes hipotètiques eleccions, però el Partit Popular retallaria distàncies i quedaria en segona posició a només 4 punts.
Tot això quan avui ha quedat constituït el Parlament d'Andalusia després de les eleccions autonòmiques de dia 17 de maig.
Sense majoria absoluta, el Partit Popular va iniciar a principi de setmana les converses oficials amb Vox per negociar la investidura de Juanma Moreno Bonilla. El Partit Popular andalús ha manifestat el desig que s'arribi a un acord sensat, legal i just, i s'ha apel·lat a la discreció en aquestes converses.
Novetat sobre la investigació judicial a Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil rastrejarà tots els seus comptes bancaris des de l'any 2014 fins ara. El jutge ha donat permís a l'UCO per mirar amb lupa els negocis de González Amador amb el grup sanitari Quirón.
La policia judicial feia mig any que esperava que permís ara el jutge ha ordenat a 16 entitats bancàries que envien tota la informació sobre els saldos i els moviments de la parella d'Ayuso. Amb tot el que trobin, els investigadors volen veure si González Amador va augmentar el seu patrimoni de manera exagerada. Sospiten que podria haver cobrat comissions amagades o favors d'aquest gegant de la salut privada, un cas que s'investiga com un suposat delicte de corrupció en els negocis. Segons fonts de la investigació, el jutge diu que aquest pas és del tot necessari per fer un mapa real dels seus béns.
I el Tribunal Suprem rebutja l'indult a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
El Tribunal ha emès un informe desfavorable a la concessió d'aquesta mesura de gràcia. García Ortiz està condemnat a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. Els magistrats asseguren que no hi ha motius de justícia, equitat o utilitat pública per perdonar-lo. El Partit Popular assegura que la Fiscalia General de l'Estat ha de donar explicacions de les reunions que va mantenir en l'exmilitant socialista Leire Díaz, unes trobades de les quals no hi ha registre. Són la popular Cuca Gamarra i el socialista José Zaragoza.
No hablamos de una afiliada de base. La señora Leire Díaz se movía con demasiada naturalidad con la directora de la Guardia Civil y ahora sabemos que también en la Fiscalía General del Estado.
Nosotros confiamos en la justicia debe hacer su camino y en estas cosas lo que hemos de evitar es convertirnos nosotros en jueces, fiscales o abogados defensores.
I tal com estava previst, el Banc Central Europeu ha incrementat el tipus d'interès en 25 punts bàsics. És la primera pujada del preu dels doblers en gairebé 3 anys.
L'organisme presidit per Christine Lagarde justifica la decisió per l'impacte econòmic de la guerra al propi Orient, que està generant més incertesa de la prevista als mercats internacionals. L'encariment de l'energia i les tensions derivades del conflicte entre Israel, els Estats Units i l'Iran han tornat a pressionar la inflació. La decisió s'ha adoptat per unanimitat i posa fi a gairebé 3 anys d'estabilitat en els tipus d'interès. Segons el Banc Central Europeu, el tancament de l'estret per part de l'Iran i la reducció de les exportacions del petroli han incrementat la pressió sobre els preus i han obligat a l'entitat a actuar per contenir els riscos inflacionistes. Christine Lagarde és la presidenta del Banc Central.
Let inflation start running out.
El principal risc, diu, seria no prendre aquest tipus de decisions. Si es deixa avançar la inflació, després és més difícil de fer-la retrocedir.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha promès avui nous atacs contra l'Iran i ha amenaçat el país enemic a prendre l'illa de Jarq, el gran centre petrolier iranià, i fer-se amb el control total d'aquest sector, el gran motor econòmic de la República Islàmica com a Venezuela.
En una entrevista amb Fox, el republicà Musk, que desconeix si els estadounidens l'acceptarien, i ha declarat que es mantenen les negociacions indirectes de pau amb el règim Teheran. Han afirmat que els últims bombardejos estadounidens contra el seu territori han deixat sense efecte en la pràctica l'alto al foc, i ha advertit que la responsabilitat de les perilloses conseqüències recaurà sobre la classe dirigent d'Estats Units. Els dos països han tornat a intercanviar atacs en la matinada per segon dia consecutiu, la qual cosa posa en perill el fràgil alto al foc i les negociacions per la pau.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Lluna davall d'un cel d'estels.
Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Espera dia darrere dia.
La llibreria Rata Corner ha acollit avui hora baixa la presentació de La lluna creixent sobre el Tàmesi, una de les novel·les més personals de Gabriel Gené Manila, publicada originalment l'any 1993 i descatalogada durant anys. L'obra torna ara a les llibreries en català i castellà gràcies a una iniciativa conjunta de la nostra editorial i Dolmen.
La recuperació d'aquest títol marca l'inici d'un projecte que vol rescatar obres destacades de la literatura balear que havien desaparegut dels catàlegs editorials. En el cas de Gabriel Gené Manila, l'objectiu és reeditar progressivament les seves novel·les descatalogades i fer-les arribar de nou als lectors, tant els de les illes com de la península.
I demà han de veure què queda de tot això. És a dir, a mi m'ha afalagat molt aquest projecte d'Olmen. És veritat que podria editar, i puc editar amb altres editorials, de fet ho faig.
I una creixent sobre el Tàmesi és una novel·la marcada per la memòria, la pèrdua i els sentiments que perduren més enllà del pas dels temps. L'obra narra la història d'un jove enamoradís i impulsiu que veu com la seva vida canvia de manera sobtada després de rebre la notícia de la mort d'un familiar.
La pèrdua d'un pare que ha significat molt per la teva vida, que ha tingut la seva pròpia vida i ha estat una vida intensa i seductora, per altra part. Pesa aquest pare però també amb aquest pare se'n va tot un món, eh? El món que ell havia somiat, que ell havia tractat de crear.
Amb aquesta reedició, els impulsors de la iniciativa volen retornar als aparadors una obra que molts de lectors recordaven amb estima i que les noves generacions tindran ara l'oportunitat de descobrir.
I a Eivissa acolliran tota aquesta setmana la 12a edició de l'Eivissa Pride. Un esdeveniment ple d'activitats culturals i socials que tindrà com a cirereta la gran marxa LGTBIQ i més aquest dissabte.
El portal de ses taules va ser ahir a nit l'escenari del pregó del Pride a càrrec del regidor d'Eivissa, Fran Torres. Un pregó reivindicatiu alhora que festiu en les actuacions de la Troia, Malibú, Enric Xana i els Velvet Riot, arribats directament de Catalunya. La sostenibilitat i la salut mental estan al centre d'aquest Eivissa Pride 2026. Antonio Valivera és el director de l'Eivissa Pride.
Mucho más sostenible, mucho más mediterráneo y mucho más pensado en el cuidado, en la salud mental, en la convivencia, en el trato, en la humanidad. Invitará a todo el mundo al acto más importante, que es la Gran Marcha por los Derechos LGTBIQ+, el próximo 13 de junio, desde las 7 de la tarde, recorriendo las calles de Eivissa.
La fi de festa serà aquest dissabte a partir de les 7 de l'hora baixa en la Gran Marxa pels carrers de la capital eivissenca i l'escenari de la visibilitat a Dalt Vila.
I avui s'estrena Estranyes Visites, la nova proposta teatral de Javier Matesans. Strangers in the night, exchanging glances. L'obra, inspirada en el format de teatre de barra del qual Matesans és co-creador, presenta tres històries independents que a poc es van entrellaçant fins a conformar un mateix univers narratiu. Les entrades per a la funció d'aquest vespre, res d'aquí uns minuts, a les 8 del vespre, ja estan exaurides, tot i que encara queden places disponibles per a la resta de representacions del cap de setmana.
I podreu gaudir demà divendres i dissabte en dues sessions, a les 7 i a les 8 i mitja del vespre, mentre que diumenge la representació serà a les 6 de l'hora baixa. Totes tindran lloc a l'Hotel Arts Magna de Palma i en acabar els assistents podran gaudir d'un sopar.
Aquest format de teatre en suite no és nou per la companyia. L'any passat ja el varen posar en pràctica amb Piccolo, una proposta que va tenir una gran acollida de públic. L'experiència es repetirà el cap de setmana el 18, 19 i 20 de juny.